Avui el Marc Compte ens proposa començar la secció cinematogràfica a ritme de Beatles. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Beatles, cinema, com lliga això?
Sí, ara portem, no sé si va ser l'any passat o fa dos, que van treure un documental inèdit de la preparació de l'últim àlbum del Get It Back, que van acabar tocant il·legalment al rooftop, bueno, allà un edifici de Londres. I bé, ara tenim que anunciar per sorpresa quatre pel·lícules dels Beatles a mans d'un director molt ben conegut com és Sam Mendes, que ha fet pel·lícules com American Beauty i ha estat guanyador també d'Oscar amb Camino a la Perdición, Skyfall o 1917, i afronta com ara com el projecte de la seva vida, i molt ben recolzat perquè totes les famílies han donat a l'okay, algo molt inèdit, perquè sempre tenen les seves...
Sempre hi ha picabaralles,
tonteries.
I més aquí al quartet de Liverpool, no?
I també han donat, que això ara ho podem comparar amb algo bastant recent de la setmana passada, com és Priscilla, han donat el vistiplau a que la banda sonora o tingui la seva música dels Beatles, perquè en Priscilla no hi havia res del Elvis.
És veritat, la Sofia Coppola no va poder incloure cap cançó, que era una cosa estranyíssima.
Sí. I això és un gran que en contra per una pel·lícula quan és algo musical, no? I bé, les pel·lícules, cadascuna estarà narrada des del punt de vista d'un dels membres de la banda de Liverpool. Totes quatre convergiran d'alguna manera per explicar la història completa del grup des dels seus inicis fins a la seva separació el 1970. I estan programades al voltant del 2027.
Suposo que no sabem qui interpretarà cadascun dels Beatles, no?
No, de moment només hi ha hagut això, l'aprovació, l'anunciament del director i que la data de l'any.
És un projecte sonat, aquesta tetralogia, quatre pel·lícules sobre els Beatles. No m'estranya que Sam Mendes digui que és el projecte
de la seva
vida.
Tens una pressió de tots els Beatles vius i de tots els fans que donen molt pel sac.
Aviam com se n'en surt. Avui hem guardat la catifa vermella, la traurem pels Oscars, ben lluent, però sí que parlem d'un festival que se celebrarà aviat, del qual en saps cosetes.
Sí, arrencarà el proper 18 d'abril, és el Festival Internacional de Cinema de Barcelona, Sant Jordi, el Barcelona Film Fest, que arrencarà amb la projecció de Casa en Flames, de Dani de la Orden, ara comentarem una miqueta més.
Has dit Casa en Flames en català?
Sí.
Dani de la Orden, pel·li en català.
Sí.
Val,
sí,
quedem amb això, ja hi tornaràs.
De moment, sí, el repartiment, tot i que aviam què passa. Però, bueno, sembla... Bueno, jo ho he traduït en català, aviam, després podem equivocar. Doncs aquesta serà la pel·lícula encarregada d'inaugurar aquesta vuitena edició. En aquesta edició compta amb bastanta presència de produccions catalanes i espanyoles, igual que ho va fer l'anterior. I he destacat aquesta pel·lícula que és la que obre, que és La Casa en Flames, per Dani de la Orden, comèdia dramàtica rodada en català sobre una família que desvella els seus racons més foscos i amagats en una trobada cap de setmana. Tenim l'Emma Vilarassau, l'Enric Auquer, Alberto San Juan, la Clara Segura i la Macarena García. Per tant, repartiment de luxe a nivell local i estatal. El guió va càrrec d'Eduard Sola, amb qui Dani de la Orden té un bon vincle de col·laboració amb Barcelona Nit d'Estiu i Barcelona Nit d'Hivern, que són les obres que van impulsar la carrera d'aquest director.
Funcionen molt bé tots dos, sí.
I he vist una mica la foto, el cartell promocional de la pel·lícula, i té molt bona pinta. Jo crec que estarà situada així, zona de Cadaqués, una miqueta per aquella zona de la costa, i aviam què tal aquesta pel·lícula. I l'altra...
Doncs això que et preguntava jo pel català... Ah. No, ja ho has fet bé, ho has traduït bé. La pel·lícula està rodada en català. i la seva premier mundial serà aquí al Barcelona Film Fest.
I l'altra, que aquesta no he buscat, en teoria no està traduïda, que és Alumbramiento, del Pau Teixidor, que és el segon llargmetratge d'aquest director. Està inspirada a la pel·lícula en fets reals i explica la història de la Lucía, que és una nena que està ingressada a Peña Grande, un reformatori per a adolescents embarassades. Allí crearà una forta amistat amb les seves companyes i descobrirà que se li vol arrabassar allò que encara té, el seu fill. Per tant, ubiquem una miqueta, estarà situada al 1982. Per tant, tenim ja una mica per contextualitzar de què pot anar.
Dèiem que guardarem la catifa vermella pels Oscars i després per quan se celebri el BCN Film Fest, perquè ja han confirmat les primeres visites internacionals. Són Meg Ryan, Vincent Pérez, Clara Lago, Eric Toledano, Olivier Nakache, són alguns dels grans noms. Wim Wenders també serà protagonista d'aquest Festival Internacional de Cinema de Barcelona, que s'escau per Sant Jordi, no? Si fa no fa, sol coincidir.
Sí, del 18 d'abril al 24, més o menys.
Música de Hans Zimmer, que posava la banda sonora a la primera Dune, i aquest cap de setmana ens arriba la segona.
Per situar, primer anem a la primera part. O sigui, la pel·lícula, la segona, no és una seqüela, és una continuació, és el llibre original dividit en dues parts. I la primera, que es va estrenar fa 2 anys, bueno, estava en pandèmia, per tant, context complicat per estrenar aquesta gran producció. Per tant, aquesta segona part s'espera que la rebenti en visualitzacions i en espectadors. I la primera, parlem de l'aventura o aquesta creuada d'un heroi jove amb una enorme càrrega emocional, que és el Paul Atreides. És un jove brillant i de gran talent que té un destí enorme sobre la seva espatlla, que haurà de viatjar pel planeta més perillós de l'univers per assegurar el futur de la seva família i del seu poble, mentre que els dolents s'enfronten per un dels recursos més excepcionals del planeta, que té el poder de desbloquejar tot el potencial de la humanitat. Només els que aconsegueixin dominar les seves pors podran sobreviure. En un futur llunyà, enmig d'imperis interestel·lars, amb famílies feudals en expansió, hi ha planetes controlats per cases nobles i no tan nobles, i d'on es basen les relacions i les lluites humanes. És una mica un reflex de l'actualitat, de la humanitat, perquè tracta sobre persones reals, temes complexes com l'ecologia, l'evolució i la supervivència, i les batalles diàries entre éssers humans al voltant de l'amor, la lleialtat, el deure, la traïció, el poder. En fi, és un mirall sobre el que vivim.
Saps que hauré de tornar-me-la a mirar?
Per això vaig voler contextualitzar la primera part, perquè aquí m'he deixat moltes coses, perquè...
És que és molt complexa, eh?
Costa d'explicar, sí.
Sí, 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 clar, és tot un microcosmos, tot un univers format per tribus, per pobles, molts personatges, molts mons, moltes escenografies. És molt ric i molt complexa. I ara pensava, escoltant-te, que abans de mirar d'un part dos, potser que revisi aquesta primera, que recordo que em va agradar,
l'han
inclosa moltes coses.
A Netflix, crec, que abans d'ahir o per ahir, més o menys.
Sí, l'han agafat.
L'han inclosa, sí.
Una primera part que se'n van dur 6 Oscars.
És que, déu-n'hi-do, és que és una superproducció impressional. Ahir vaig veure un vídeo del llibre fotogràfic de plans, que a vegades fan moltes pel·lícules, de tot el rodatge, és preciós, els plànols del desert. Ara crec que se'n van anar també per Hongria. Fan una miqueta de tot. Però, bueno, anem a explicar la segona part.
Escoltem el tràiler.
Sí.
Què et sembla?
Paul. Tranquilo. Estoy aquí. Hacía tiempo que no tenías esas pesadillas. Dime, ¿qué has soñado?
Son solo fragmentos. No se ve con claridad. llegáis décadas luchando contra los Harkonnen.
¡Carga!
Mi familia lleva siglos luchando contra ellos.
Tienes sangre de duques y de grandes casas. Aquí somos todos iguales. Lo que hacemos es en beneficio de todos.
Me encantaría ser igual que tú.
Tal vez te enseñe el camino.
Encárgate del profeta. Manda asesinos.
Fate Rautha es un psicópata.
Veo posibles futuros simultáneamente. Y en tantos futuros, nuestros enemigos vencen. Pero veo un camino. Hay un camino angosto.
Forma de poder que nuestro mundo aún no ha visto. El poder definitivo.
Quiero que sepas que te amaré mientras respire.
Nunca me perderás, no mientras sigas siendo quien eres.
Piensa lo que estás a punto de hacer, Paul Atreides.
¡Silencio!
¡Se sirven de esta profecía para esclavizarnos!
Quines ganes, de veure la segona part, tot i que primer tornaré a visionar la primera. La tinc una mica oblidada, però sí que m'agrada.
Jo crec que aniré directe sense mirar la primera. I aniré... La meva idea és diumenge al Kubrick, però en versió original, que també la fan avui, fan dues sessions, i no sé si és la de les 8 o 9, ara no recordo bé l'horari, que és en versió original també, i ja dissabte també amb dos passes més i diumenge també.
De fet, diuen que aquesta segona part està bàsicament pensada per consumir a sala de cinema.
Home, crec que els plànols que tens del desert i de tots els cucs aquests de sorra, crec que és espectacular. Anem a explicar una miqueta com explicàvem abans amb la primera part.
Sí, com evoluciona.
Acaba quan la primera part, quan el Paul s'uneix oficialment als Fremen, és una de les tribus que abans de començar la secció amb la Sílvia comentàvem que no ens en recordem.
No recordem ben bé tots aquests pobles diferents.
Quins hi ha. I planeja portar la pau a Arrakis, que és el planeta, i la pel·lícula se'n va al negre quan el Paul i la seva mare, Lady Jessica, que és la Rebecca Ferguson, viatgen amb els Fremen a la seva ciutat natal. El Paul veu un membre Fremen muntant en un cuc de sorra. Aquí s'acaba la pel·lícula. Llavors anem que la segona part, el Paul s'uneix a la tribu dels Fremen, comença un viatge espiritual per convertir-se en aquest Messies, per intentar impedir l'horrible, aquesta guerra santa en nom seu que s'estén per tot l'univers. Anem al repartiment ràpid, perquè és espectacular.
És galàctic.
Austin Butler, Timothée Chalamet, Zendaya, la Florence Pock, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Lea Seydoux, Jason Momoa, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem, i crec que me'n deixo
més. I el Bardem es veu que fa un paper destacat, prou important.
Sí. Ah, no, la promoció amb el repartiment principal està a totes les rodes. Totes, sí.
Sí, i és un paper
important. I li tenen molt de respecte als joves com una figura important del món del cinema de Hollywood. És curiós.
Ah, sí, l'admiren. Mira, que ha treballat poc allà.
Sí, mira. Però amb el Josh Brolin, com que van fer aquella pel·lícula, ara no me'n recordo del nom, però tenen aquesta amistat feta de moltes produccions.
Què diuen de Dune Part 2? Doncs que és l'escenificació plus quan perfecta, èpica i poètica. Altres crítiques. Superproducció excel·lent que eleva la ciència-ficció a art. I, sobretot, millora la primera. La primera no era perfecta, s'ha de dir, tot i que estava molt bé i li sobrava metratge, al meu gust. Però diuen que millora, evidentment, la primera, que era una mica imperfecta, que no acabava d'aconseguir el que es volia, i que aquesta és una obra mestra. És que tots els adjectius que he trobat són així,
sí, no,
hiperbòlics.
Ho deixen tot molt bé. Ho haurem de veure.
I sobretot insisteixen en que Dune Part 2 s'ha d'anar a veure al cinema. Quines altres històries portes?
Dream Scenario.
¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? ¿Eh? ¿Atender?
¿Pasaba esto?
No, era distinto.
¡Paul! Últimamente pienso mucho en ti.
¿Sí?
No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí.
Tiene una pinta súper normal. Es un tío cualquiera.
A mí también me ha pasado lo mismo.
¿Tienes una foto?
¿Has estado soñando conmigo?
¿Que sí he soñado contigo?
Sí. ¿Por qué yo? No sé, supongo que soy especial.
¿Cómo se siente ser viral?
¿Alguien está seguro de haber soñado conmigo?
El guante es guay, es el tío de pesadilla.
Ya querría yo aparecerme en sueños.
¿Y yo?
Sí. Bueno, tiene su aquel.
¿Y cómo está llevando eso?
Bueno, no nos gusta mucho llamar la atención, ¿sabes? ¿Crees que la gente te verá desnudo en sus sueños?
Quizá miles. Espero estar comportándome.
No, no, ¿qué va?
O sea que ya soy guay, ¿eh?
Yo no iré a tan lejos.
¿Cree que soy un padre guay?
La fama suele traer efectos colaterales no deseados. Deberían prepararse para ello.
Creo que deberías tomar las riendas de esto.
¿Qué? ¿A qué te refieres?
Da vergüenza, Paul.
¿Qué parte?
Supongo que ya te veré en mis sueños.
Sí. Espero que no.
Gracias.
Aquest Paul que surt als somnis de tanta gent és Nicolas Cage.
Que en un registre totalment diferent a el que ens té habituats, aquí molt de comèdia, diuen que és una obra mestra de la seva carrera, com una de les millors. Jo crec que surt molt de la seva zona de confort a fer una mica el... com enriure's una mica del seu paper. I aquí el tenim com a Paul Matthews, que és un home de mitjana edat, és un home tranquil, un professor amb una vida monòtona i avorrida a l'Universitat d'Osler. A casa seva, la seva dona porta les regnes de la relació i la gent se'n burla per com és d'avorrit, encara que la seva vida de cop canviarà quan la gent el comença a veure en somnis. Però no hi participa, sinó que només hi passeja...
És com un espectador, no?
Se'ls mira...
Surt per allà.
Sí, hi ha escenes que potser s'està cremant una casa i ell s'ho mira, també. Bastant curiós, no? Llavors, la gent li comença a preguntar si apareix aquest home als seus somnis, es comença a fer famós, es fa viral, apareix a les televisions, l'entrevisten, tot bé, fins que se li comença a girar aquest punt de celebrity i aquest moment al tràiler de ho sabràs portar, ho sabràs gestionar, i això, bueno, li explota una miqueta tota la cara sobre quines seran percepcions seran certes o no i què passa quan els somnis es transformen en malsons.
Diuen que Dream Scenario recupera el millor Nicolas Cage abans de convertir-se en mem de si mateix. És rareta, la pel·lícula. Ja la qualifiquen de comèdia surrealista, plena de situacions estranyes, i també en destaquen que fa aquesta lleugera crítica, però molt aguda, a la cultura de la cancel·lació, tot i que no és el tema central. The Hollywood Reporter, per exemple, diu Cage és or còmic en una de les comèdies més agudes d'aquest any 2024. Es diu Dream Scenario. I tenim una altra pel·lícula.
Dos xiques a la fuga.
Okay, Santos. Not on your life.
Hello, girls. It's the last body shot competition, so we are gonna salt you up.
I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian.
You're not wearing that.
I just came from work.
I came from Toledo. I don't dress like it.
I'm not here to peddle my wares.
I'm leaving town.
I am too. That was my plan. Where are you going?
Tallahassee, Florida.
I've been unhappy.
That's why we take this trip together, honey, babe. We get our act together.
Curly's Drive Away, Pennsylvania's most trusted name in car dealer.
Qui són aquestes dues xiques a la fuga?
Doncs trobem que són en una comèdia la història de la Jamie, un esperit lliure i desinhibit que lamenta haver trencat amb la seva xicota, i la seva amiga, la Marianne, que busca desesperadament descontrolar-se. A la recerca d'un nou començament, les dues amigues comencen un viatge per cap a Tallahassee, però les coses torçaran quan es creuen amb uns criminals ineptes. L'altra cara, qui són aquests criminals? Un misteriós home, perseguit per com una banda, intenta amagar-se d'algú que el persegueix mentre porta un maletí. El seu destí és tràgic, l'objecte del desig, el maletí que no sabem què porta dins, acaba al maleter d'un cotxe de lloguer, que els matons recolliran el cotxe, veuen que ha estat llogat per dues noies joves, que són les protagonistes que comentàvem abans. Així començarà una carrera per part dels dos grups, un on busca el tresor i les altres fugint de les persones que estan interessades en el que porten el cotxe. Aquesta és la nova pel·lícula d'Ethan Coen.
Sense Joel Coen.
Sí,
no això... podem dir germans Coen perquè un de moment sí. Està retirat, és la pel·lícula d'Ethan. D'una banda, diuen que és divertida, irreverent i refrescant. És la primera pel·lícula en solitari d'Ethan Coen després de la retirada del germà, però que està lluny de les grans pel·lícules dels germans, que estaria més a prop per entendre'ns d'A.B. César que no pas del gran Lebowski, però The Washington Post, per exemple, només critica amb un sol adjectiu, oblidable. I Variety diu, dura 84 minuts i està pensada per ser fàcil de veure, però no deixa de ser una nimietat. Rep dur, Ethan Coen.
Sí, sí, ho he vist.
Aviam què hi diu el públic. I un parell de recomanacions cinematogràfiques finals. La 8a edició de la mostra BOC de curtmetratges, aquesta mostra que organitza Òmnium Cultural, arriba a Vilafranca aquest cap de setmana i podrem veure els curts finalistes d'aquesta edició a les ASI. Avui a les 7 i demà a les 6. I la sessió d'avui comptarà amb dos dels directors d'aquests curts seleccionats, Joan Vives i Elia Lorente, que presentaran les seves obres. I recordar-vos també que avui acaba el cicle de Cineclub, La Garalda i l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre feixisme, sobre nazisme. Ahir feien una primera sessió i avui fan la segona i a 9:45 de la nit projecten El Hijo de Saúl. Marc, la setmana que ve ens hem de mullar sí o sí i fer porra pels Òscar.
Ja ho preparo, doncs.
I aquest cap de setmana, o la setmana vinent, ens tocarà veure American Fiction, no?, que ens deies que era la gran tapada.
Sí, a l'Amazon Prime, sí.
I fa, un o dos dies que ja la tenim a Amazon Prime, perquè ha anat directe a plataforma, no passarà per les sales de cinema. Així que ens mirem American Fiction, que tu deies que era la gran tapada, que està molt nominada, i potser pot fer canviar aquesta porra inicial i ens mullem divendres que ve.
Entesos, doncs fins divendres que ve.
Gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Adéu.